10 minuts i arribarem al punt del migdia amb Estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Ens torna a visitar aquesta setmana la Carme Mas, sots presidenta primera d'aquesta entitat. Molt bon dia, Carme.
Bon dia.
Avui ens hem de retrobar amb aquella secció que deixàvem la setmana passada sobre què hi havia abans del Big Bang. Ens va quedar pendents la formació d'àtoms, també l'aparició de les primeres estrelles. I si ens espavilem, potser tenim temps de repassar l'agenda d'activitats, fins i tot de l'associació.
Bueno, no crec, però en fi, més que res m'interessava parlar una miqueta a nivell divulgatiu, l'aniquilació d'antimatèria, que moltes vegades la gent no pregunta.
Aquest terme va quedar pendent de l'altre dia.
Sí, més que tot, però molt, molt fàcil, molt senzill. I és que l'univers continua en expansió després de 13.800 segons de la gran explosió inicial, i segons la matèria, que són els electrons i els positrons, que són l'antimatèria, s'aniquilen generant una quantitat d'energia en forma de fotons. Llavors, l'univers està dominat per aquesta radiació i l'únic que queda, a més de neutrins i fotons, són uns pocs electrons, neutrons i protons. Amb aquestes partícules, més endavant, es van formant els estels, les galàxies, els planetes i tot el que observem en l'univers, incloent els éssers vius. I quan diem observem, ens referim només a un escaig i molt limitat 4% de l'univers observable. La resta és un 23% de matèria obscura i un 74-75% de matèria fosca, perdó, d'energia fosca. Llavors, no sé què més m'has preguntat.
La formació d'àtoms i l'aparició de primeres estrelles és el que ens va quedar pendent de la setmana passada, que vam tractar els problemes del Big Bang.
Sí, a veure, primer que tot potser interessa la...
Les primeres estrelles.
Sí. Bé, en l'època... És l'època fosca de l'univers, quan encara no hi ha fotons, no hi ha absolutament res. En aquesta època l'univers acaba quan apareix la llum, quan es fa transparent, quan les primeres estrelles comencen a néixer els 200 milions d'anys després de la gran explosió del Big Bang i els fotons comencen a córrer lliurement per l'espai. Però dins dels núvols que es formen per col·lapse gravitacional existeixen regions amb una gran quantitat de concentració de massa. Aleshores, el col·lapse d'aquests núvols en matèria primordial es produeix amb l'ajuda de la gravetat provinent de la matèria fosca de l'univers, que és la gran importància de la matèria fosca, que tan difícil d'entendre. I aquests núvols són molt densos, superdensos, i l'energia gravitacional es converteix tot en calor. Puja la temperatura i la pressió comença un procés de fusió nuclear que costa molt d'explicar, però en fi, és un procés difícil però maco de saber, on diu podem comentar, i aquesta fusió nuclear fa que neixin les primeres estrelles i l'univers es converteix en transparent. Però bé, les estrelles només tenen hidrogen i heli, i en els seus nuclis es formen elements químics molt pesats, i quan aquests arriben al final de la seva vida ja sabem que exploten amb supernoves i donen quantitat a una mort que més que res després és vida, no? Però bé, alguns d'aquests estels es converteixen, dic, en supernoves que exploten, una altra vegada, enriquint el medi interestel·lar amb nous elements químics que apareixeran o apareixen en estrelles novament formades, per això dic que de la mort en neix vida.
Hidrogen i heli, aquests dos components de les estrelles, i aquesta fusió nuclear, sí, algun dia la podríem explicar i quedaria més o menys entesa?
Home, a nivell divulgatiu és molt difícil sense tenir una pissarra i poder-ho explicar en fórmules, però sí, es pot intentar. Dir-te que l'univers el que més hi ha és hidrogen.
Potser un dia podem portar una pissarra i...
I no ens veurà.
Fem la classe en vídeo.
I... No ens veurà la gent.
Oh, si després pengem el vídeo a la xarxa, sí.
Això sí.
Anem a la formació d'àtoms, Carme. Un cop comentada l'aparició de les primeres estrelles, que ja hem vist quin és el procés que segueix.
Val, a veure, també a nivell molt bàsic, perquè tampoc ens podem extendre. Pensem que han passat ja 380 milions d'anys. l'univers segueix en expansió 380.000 anys. Sí,
ara sí.
Sí, ara l'he clavat. L'univers segueix en expansió, són tantes xifres que al final ja no saps quina dius. I la matèria i la radiació interactuen molt fort per mitjà de forces electromagnètiques que fan que la llum sigui dispersada per els electrons. Això vol dir que la radiació, els fotons, la radiació pateix moltes col·lisions que no li permeten la lliure propagació. Aleshores, situats en un costat de l'univers, en aquesta època, no podríem veure què estava succeint a l'altra banda de l'univers, perquè la radiació no es propaga lliurement. Era com una, com estar immers en una boirina. Encara no hi ha els àtoms, les altes temperatures no permeten que els nuclis d'hidrogen i heli existents atrapin electrons per formar els àtoms neutres. Per formar àtoms és necessari comptar amb electrons lliures de baixa energia que puguin ser atrets per la força electromagnètica del nucli. Al començament, la temperatura és molt alta i no es poden formar àtoms. En aquestes condicions, si un àtom arribés a formar-se, immediatament es destruiria a causa de l'excessiu nombre de coalicions energètiques entre les partícules. Un esdeveniment important passa, als, com he comentat, a 380.000 anys d'edat de l'univers, és a dir, la temperatura baixa, però baixa per permetre la formació d'àtoms neutres, i abans de la formació d'àtoms neutres, la llum no podia viatjar, com hem comentat, lliurement d'un extrem a l'altre de l'univers. Tanmateix, els electrons lliures formaven un mitjà difús i opac per la llum, com un núvol dens, que hem comentat fa un moment. Però quan els electrons lliures són absorbits pels àtoms recent formats, el medi canvia sobtadament de difús a transparent. S'origina així el famós, famosíssim, fons cosmològic de radiació, o tanmateix la radiació còsmica de fons, avui tant estudiada, perquè ens ha donat la llum primigènia de l'univers.
Dos maneres diferents d'anomenar-ho. Anem ràpidament, Carme, a l'agenda de l'associació, si et sembla, perquè aquest dijous, com cada dijous, de fet, que hi ha activitats, a les 8 del vespre arriba el món quàntic increïble i meravellós a càrrec del físic Albert Bramont. Així breument, què ens en pots dir?
El doctor Bramont és un cosmòleg dedicat a la física quàntica, professor de la UAP, i aquest any ens hem dedicat molt a la física quàntica perquè, com vaig comentar en el programa de l'altre dia, jo soc partidari de que hi havia una espècie de, com te diré, de partícules subatòmiques abans del Big Bang, i això és el que m'agradaria que algun físic ens expliqués. El doctor Bramont és un llop de la quàntica, com altres físics que passen per l'associació.
Com va fer la Sònia també en el seu dia.
El doctor Lizalde, el doctor Mateu Cavalli d'Esforça, el doctor Mateu, tots aquests són quàntics.
Doncs una activitat més relacionada amb el món quàntic. Ens queda un minut, Carme. Hem de recordar també els santcugatencs que aquest dissabte, que serà el dia de la nit dels museus...
No ho sé, perquè m'acaben de trucar al museu que, com que s'esperen pluges, no sé...
Des de l'associació volíeu dir la vostra també, i volíeu participar-hi d'una manera diferent, podríem dir, divertida.
A veure, ens van trucar si volíem col·laborar en forma altruista, vam dir que sí i tant, i llavors la nostra activitat començava a les 21:30.
A dos quarts de 10 de la
vespre. Sí, 21:30.
Correcte.
Ho tenim preparat, però depèn de si es confirmen... En fi, nosaltres no necessitem que plogui, és igual, perquè tampoc faríem observació avui en aquest temps. Però sí que tenim preparada doncs tota una activitat. Però ja ens diran si és el dia 30, no sé quin dia.
Aquest dissabte
aquest
mateix.
Dissabte o el dia 1, no ho sé.
Doncs Carme, pendents de la meteorologia, aquí ho deixem. Gràcies per ser un dia més amb nosaltres i bona setmana.
Gracias.